Des d'on fem la programació especial de RAC1. Oriol Jové, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Un cap de setmana que s'acaba la Lliga Masculina i l'únic equip català que té coses en joc aquest cap de setmana és el Girona, que podria classificar-se, com sabeu, per Europa, per les competicions europees, per primer cop.
Sí, per aconseguir-ho ha de guanyar l'Osasuna al Sadar i esperar que l'Atlètic de Bilbao empati o perdi el Bernabéu contra el Madrid. Si això passa, els gironins acabaran la Lliga setens i podran jugar la Conference League la propera temporada. L'entrenador Mitchell té molt clar què han de fer.
Quan hem anat per el rival hem fet molt bons partits. Nosaltres hem de fer aquest pas endavant perquè nosaltres som un equip que quan agafa la pilota i vol anar a fer mal al rival, podem fer-lo.
Serà una última jornada de tràmit pel Barça, que visita l'Almeria sense res en joc, i per l'Espanyol, que rep a casa l'Almeria. Els blanquiblaus, que ja estan descendits a segona divisió, aprofitaran aquest partit, però per fer una acció de protesta contra els arbitratges que diuen els han perseguit tota la temporada. Una de les accions que valora el club, segons ha pogut saber RAC1, és que els jugadors surtin amb samarretes de color negre i es quedin aturats durant el primer minut del partit. En qualsevol cas, tots els duels són en jornada unificada, en dos torns. A dos quarts de set, l'Osasuna Girona, i a les 9 el Celta Barça i l'Espanyol Almeria, tot plegat diumenge.
I pel que fa al bàsquet, el Barça ha donat un pas més cap al títol de l'ACB després d'eliminar el València. Ahir a la nit jugarà les semifinals contra Unicaja.
Sí, els blaugranes van sumar el segon punt amb una victòria clara per 64-87 a la Font de Sant Lluís al València. La semifinal contra l'Unicaja serà 5 partits amb el factor camp pel Barça, i en l'altre encreuament previ a la final s'enfrontaran el Joventut de Badalona i el Real Madrid amb el primer partit aquest proper dimarts. A tot això, per cert, Aito García Reneses no continuarà el Girona la propera temporada. El veterà tècnic només ha estat a Fontejau un any i als 76 anys que ja té, i el dubte de si el seu pas per Girona haurà estat l'últim de la seva carrera.
I aquest que és també un cap de setmana de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya acull el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Ahir es van obrir les portes amb èxit de públic, 58.000 espectadors, i amb domini a la pista del de sempre, Max Verstappen.
Sí, el neerlandès i líder del Mundial va ser el més ràpid als entrenaments lliures i es va mostrar encantat amb el fet que el circuit hagi recuperat el traçat original dels dos últims revolts.
M'he divertit molt pilotant. Generalment els cotxes de Fórmula 1 van millor a alta velocitat i els dos darrers revolts són molt millors per conduir. He buscat seguir alguns altres cotxes i he vist que també va bé pel DRS, així que és una sorpresa positiva pels avançaments. Hem tingut en general un bon dia.
Fernando Alonso va engrescar els seus aficionats marcant el segon millor temps, mentre que Carlos Sainz va ser setè. Avui, a partir de 2:15, arrencarà la tercera sessió d'entrenaments i a les 4 la sessió de qualificació. La cursa està prevista per demà a les 3.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
Troba els teus essencials de moda preferits a CIA. Sent la qualitat al millor preu. I no et perdis les superrebaixes d'estiu amb descomptes de fins a un 70% en articles seleccionats. Ara a la teva botiga CIA i online.
Hi poso primer les salsitxes i després les costelles, o millor al revés?
Lluís, sisplau, pots deixar la barbacoa d'exposició d'IKEA, que ens està mirant tothom.
A IKEA Sabadell obrim el festiu dilluns 5 de juny perquè t'hi sentis com a casa. Més a IKEA.es/Sabadell.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Què hi ha darrere d'un formatge amb segell Llet de Cabres Catalanes? Dedicació, constància, esforç i, sobretot, persones. Som formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Busca el segell Llet de Cabres Catalanes.
La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Saps una cosa? Aquest dilluns, Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic. Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge Servei Estació, la botiga de les solucions.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 6 minuts.
El Estado debe de decirle a las víctimas de violencia de género que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer y esto también se hace con este tipo de ayudas.
Primera recomanació, sobretot, programar i evitar coincidir amb aquesta sortida del Gran Premi de Montmeló el diumenge.
So he's trying to model democratic behavior, small d democratic, to sort of take some of the steam out of the populace. And...
Sabi, ven amunt, ven amunt, ven amunt! Ven amunt, Vicky! Ven amunt, capitana! Que sou campiones d'Europa! Ven amunt, Barça! Ven amunt, que això és història! Ven amunt, ven amunt, ven amunt! Que Europa és vostra!
No sé qui té por als males trucs, però en tot cas sentir com la Laia Coll narrava la victòria del Barça a la final de la Champions de fa 2 anys, a alguns els hi pot fer por per allò de dir compte, compte, que encara s'ha de jugar a la final, però per d'altres també és una injecció d'adrenalina. Avui que som des d'Eindhoven, a partir de les 11 del matí ens podeu venir a veure si ens esteu escoltant des dels Països Baixos o en direcció a Països Baixos. Hi ha una pila de gent desplaçant-se des de terres catalanes, més de 1.000 quilòmetres fins als Països Baixos, un èxode d'entre 8.000 i 10.000 aficionats que aterraran a aquesta ciutat, la cinquena dels Països Baixos, per veure una final de Champions femenina. És una qüestió que ens ho haguessin explicat fa 3 o 4 anys i ens semblaria inimaginable. Avui saludem també des de la distància l'Arturo Puente. Què tal? Com estàs, Arturo? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, no, escolta, s'ha llevat fantàstic, la ciutat d'Eindhoven, us he de dir. La llum perfecta, o sigui, un dia assolellat, ideal. No és que us vulgui fer dentetes ni
ja,
res,
però
tot perfecte. Què tal, Sara González? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ens acompanya també el Manel Manchón. Com estàs, Manel?
Bon dia, molt bé.
I una gran aficionada al futbol en general i al femení en particular també, la Maria Vila. Com estàs, Maria?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, exhibició això d'avui, eh? O sigui, això, Maria, jo des del teu punt de vista, no sé com ho veus, tu que ho has anat seguint amb tot aquest temps, però que es desplacin 10.000 persones més de 1.000 quilòmetres, han arribat, ara de seguida connectarem per veure com ho han fet, en quin estat es troben, persones que venen de fer 20 hores d'autocar, eh? O sigui, sí, que van marxar divendres al matí, eh?
No, i primer que jo crec que és important treure'ns l'espineta de l'última final... I després que sembla que es va consolidant. A mi em feia patir una mica quan es va omplir el Camp Nou 2 vegades seguides, que semblava que no hi havia sostre, i pensava, ai, que això potser és una cosa d'un dia i hi ha aquesta necessitat una mica de grans jornades, però s'ha anat consolidant, la veritat. Això continua allà, hi ha una final avui amb molt menys soroll segurament que l'última i que l'anterior que es va guanyar, i tot i així hi ha moltíssima gent desplaçada a Eindhoven i sembla que clar, això anirà creixent i em fa molt contenta, la veritat.
Però deixa'm dir-te que amb la dificultat afegida, és a dir, la distància no és la mateixa, els preus no són els mateixos, ni de viatjar ni de dormir. Això no és Turí, això és Països Baixos, tu, això és una altra qüestió. I que hi vagin 10.000 persones, entre 8 i 10.000, es creuin a Europa més de 1.000 quilòmetres amb el cost que suposa, això vol dir que efectivament no és una anècdota, o sigui, això és una altra cosa.
Sí, sí, no, i que, bueno, i que anirà més, hem d'esperar que anirà més, i insisteixo, treure's l'espineta de l'última final jo crec que és important, veurem, bueno, ja en parlarem potser, però veurem si juga Alexia Putellas i quants minuts, i de quina manera, el Wolfsburg tampoc no arriba en el millor moment aquesta final, i jo crec que les expectatives són altes, tot i que em fa una mica patir que portin 15 dies sense jugar, però aquest és un altre tema.
Això és veritat, això és veritat. Bé, ara de seguida comentarem tot plegat i de seguida saludarem també el directiu responsable del futbol femení del Barça, que ha arribat inflat ja a l'hotel Intel Arts després de veure alguns dels aficionats que s'han, deixeu-me dir-ho així, s'han cascat 20 hores de carretera i manta per arribar fins a Eindhoven. No sé en quin estat, però de seguida mirarem de saber-ho. Deixeu-me saludar la gent de RAC1 que tenim desplaçats també per copsar l'ambient des d'Eindhoven, que és una ciutat bastant industrial de la mida, permeteu-me tirar cap a casa, de la mida Sabadell, per dir-ho alguna cosa així, però que avui està enllirada tots els colors d'aquesta gran final. La Laia Coll i el Gerard Ballera crec que són davant de l'hotel del Barça, on s'hi estan les jugadores. Què tal, Laia? Què tal, Gerard? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Gerard hi és o no?
No hi és.
Ah, val. Ja vindrà, doncs.
El Gerard.
S'ha quedat dormint, no? Bueno, ara ja vindrà.
No està dormint, està fent feina.
Gestions.
Està treballant, també.
Sí, sí, sí. D'acord, ara se'n diu d'així. Laia, escolta, estàs davant de l'hotel de les jugadores del femení, també de la directiva, no? Crec que encara s'espera l'arribada del president del Barça.
Sí, exacte. Estava previst que l'avió charter on viatja el president Joan Laporta, juntament amb altres directius, amb familiars dels jugadors i aficionats, aterrés aquí a Eindhoven a les 9:20 del matí. L'avió, però, ha sortit tard de Barcelona i finalment s'espera que aterrin a les 10 del matí. Com tu dius, les jugadores i la directiva comparteixen un hotel cèntric aquí a prop d'Eindhoven. Ara jo també venim cap aquí, m'he trobat alguns aficionats. Alguns estan fent aquí guàrdia davant de l'hotel per si poden veure les jugadores. De moment l'equip a aquesta hora està esmorzant, avui la final es juga aviat, per tant l'horari serà comprimit, a les 9 esmorzar, a les 12 està prevista el dinar i a les 2 la xerrada tècnica, l'última xerrada de Jonathan Giraldez abans de sortir cap a l'estadi. Aproximadament cap a 2:45 del migdia l'equip sortirà cap al Philips Stadion, l'escenari de la gran final de la Champions.
Hi ha una cosa que és important i ara de seguida ho comentarem també amb el Xavi Puig, amb el director responsable del futbol femení del Barça, que ara que ets davant de l'hotel, es va produir una cosa fa un any, amb la final de Turí, que va generar una imatge que va generar dubtes, no? Que eren les jugadores sortint a saludar hores abans del partit, o una estona abans del partit. Tinc la impressió, Laia, i si no corregeix-me, que avui aquesta imatge no la veurem.
No, jo crec que avui no la veurem. Han reconegut les jugadores que tot el que va passar l'any passat, que va ser el primer desplaçament massiu de la història del Barça, amb 15.000 desplaçats de Turí, les va sobrepassar, que els hi va poder aquesta pressió. El creixement del futbol femení ha estat abismal en els últims anys. La primera final va ser fa 5 anys, el 2019, hi havien 1.000 aficionats desplaçats a Budapest i la majoria eren familiars i directiva i gent del club. El 2021, la primera Champions de la història del Barça Göteborg, era any de pandèmia. Es va jugar amb les graderies totalment buides, no hi havia ningú. I d'això hem passat en una temporada, la temporada passada, on es van fer 2 rècords mundials d'assistència al Camp Nou. La primera vegada que el Camp Nou va obrir en públic van superar els 90.000 espectadors. Aquell duel contra el Real Madrid i després, unes setmanes més tard, contra el Wolfsburg. A semifinals es va tornar a batre el rècord mundial d'assistència. Va ser tant l'explosió i després 15.000 desplaçats a Turí, una cosa inimaginable, va fer que les jugadores es sentissin sobrepassades i elles també, culers, moltes que han crescut en aquest club, doncs es van deixar portar per aquesta eufòria de l'afició a baix a l'hotel cantant, i algunes jugadores van sortir al balcó a cantar, a fer càntics del Barça. Aquest any jo crec que serà una imatge que no veurem.
Laia, això que estic sentint és a prop teu?
Sí, això que estàs sentint és a prop teu.
A veure si
teu,
podem sentir uns quants aficionats, no? Que sí, estan cantant a la porta de l'hotel, no, ja? Són les 9 del matí, cantant... vull dir, sí, s'ha de tenir valor, eh?
Aquests són, Xavi, dels que s'han cascat, com tu deies, 20 hores d'autocar per arribar aquí a Eindhoven. Si vols, ens saludarem alguns.
Home, sí,
bon dia, nois. Bon dia, com esteu?
Hosti, noi. De moment... Fred, però m'anio aquí per calentar-se.
20 hores d'autocar se us ha fet molt llarg, això o no?
21.
21, eh? No, puntualitzant
no
aquesta una, allò de no arribem. Optimistes de cara a la final?
Sempre. Més que l'any passat.
Com, Laia, com tenen el cos? S'han quedat com una cadireta o no? Com estan?
Com teniu el cos, les cames? Ara estirar una mica les cames, no? Donar algunes voltes després de tantes hores. Heu dormit bastant bé?
Sí, jo he dormit 8 hores i tirada. De les 10 de la nit fins a les 6 del matí.
Ostres, 8 hores de tirada hauríem firmat moltíssims, perquè sí, ha de ser realment complicat, eh? Trobar allò la posició, no? I tant, les cervicals que et deuen quedar totalment fotudes. Aquí un senyor més gran, bon dia.
Bon dia.
Vostè també ha vingut amb autocar?
Sí, però jo estic fart d'anar amb autocar. Ara, aquests són molt bons. Si ha sigut, curtíssim, això.
Ha sigut curtíssim?
Però quasi no ha dormit gens, per això.
O, sí. Doncs si no ha dormit gens, serà llarg el dia, perquè clar...
Vaig dormir abans d'ahir 2 hores, no? Per això no.
Però és que l'any que ve...
Si... molt bo, perquè portàvem un bon autocar, que era molt bo, eh?
Hòstia,
no sé, han fet parades molt adequades, és estupendo el viatge.
El club ha organitzat, el club ha organitzat 7 autocars, també n'hi havia un extra que organitzava una de les penyes del femení, el tot pel femení, i aquest senyor ens diu que fins i tot curt, eh? Però ara queda la final, que l'hem de guanyar, i després 20 hores més de tornada.
Sí. No serà fàcil guanyar, eh? Però crec que guanyaran. Jo, quan ven a Torino, ja ho veia negre, allò, perquè vaig estar 6 dies allà. Ara, tornem-me amb avió nosaltres per culpa d'ella. Jo tornaria amb autobús,
bueno,
perquè...
és el meu pare, hem vingut junts, i llavors tornem amb avió.
Ah, caram!
Doncs tornen amb avió, així hem fet un mix.
Un mix. Escolta, si... Una cosa he de dir, Laia, si ho troben còmode, l'any que ve Sant Petersburg en autobús i no passa res, eh? I endavant.
No, l'any que ve Bilbao, eh?
Bueno, ja, però per això et dic que de cara a una altra circumstància, imagina't, és que per anar a Bilbao amb autobús els hi semblarà agafar el metro. En fi,
totalment.
Una abraçada, Laia, fins ara.
Una abraçada.
Doncs heu unit l'ambient que hi ha a sota de l'hotel de les concentrades del Futbol Club Barcelona, de la directiva també. Aquest és l'ambient que ja se comença a produir. És molt d'hora, encara, hi ha d'arribar molta gent en tren des de l'aeroport també d'Amsterdam, però deixeu-me anar a l'estació d'Eindhoven Central, on arribarà bona part d'aquesta èxode blaugrana. La Clara Molins és allà, no sé si Clara ja ha començat a arribar gent.
Doncs encara no, estem pendents que comencin a arribar els primers blaugranes, aquest, com deies, és el punt d'arribada més important de l'èxode culer, bona part dels 8.000, 10.000 aficionats arribaran al llarg d'aquest matí, els esperem aquí en tren, degut també a la mala connexió entre Barcelona i Eindhoven, venen sobretot de l'aeroport d'Amsterdam, per tant, 2 hores i mitja de vol, més 1 hora i mitja després de tren, creu Europa per veure aquesta final tan emocionant. De moment encara no hem trobat cap aficionat que vingui en tren, però sí que hem vist gent entrant a l'estació que han fet aquest peregrinatge de 20 hores en autocar, buscant precisament esmorzar.
També podem sentir la Sandra Sotillo, que s'ha plantat ja al Philips Stadion, que tenim aquí 500 metres i que veiem perfectament des de l'estudi de RAC1 a Eindhoven. Quin és l'ambient aquí, Sandra?
Doncs, Xavi, aquí al Philips Stadion continuen arribant a comptagotes, això sí, aficionats vestits amb samarretes, bufandes del Barça. Just ara fa uns minuts acaba de passar un cotxe també per aquí davant de l'estadi ensenyant les banderes del Barça per la finestra. Gent molt animada. De moment, ni rastre d'Albert del Wolfsburg. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests culers més matiners, com la Irune o la Mireia, que eren precisament d'aquestes persones que han vingut amb aquest autocar, o l'Alba, que ha sigut de les primeres d'arribar aquí al Philips Stadion.
Un dels meus somnis de petita era poder veure el meu equip en un altre país, veu una final, pues, i aquí estic.
És la meva primera final, no sé, és impressionant, bonic poder viure una final així. No tinc paraula, la veritat.
Ja som aquí, al final doncs no s'ha fet tan llarg, sí que és veritat que les hores de la nit sí s'han fet més llargues, però molt bé, l'ambient molt, molt bé, molt familiar.
Totes les persones que arribaven des d'aquest autocar també preguntaven, el primer que preguntaven era on podem anar a esmorzar, no? Per tant,
home,
tots aniran
important.
Ara cap al centre d'Eindhoven, cap a la plaça principal de la ciutat, que és aquesta que els han citat a la 1 del migdia, tots els aficionats blaugranes que sí, van arribant amb el mateix ritme que es van apropant fins aquí al Philips Stadion per fer-se fotografies també, ara que hi ha espai, doncs farà molt de goig al centre de la ciutat d'aquí uns minuts.
Gràcies, Sotillo, fins ara. Doncs bé, aquest és el desplegament de RAC1 que anirà ampliant-se al llarg del matí perquè arribarà més gent també amb la resta dels aficionats per seguir el que doni de si aquesta prèvia de la final de la Champions. Ens acompanya ja des de l'Intel Arts Hotel del centre d'Eindhoven el directiu responsable del futbol femení del Futbol Club Barcelona, el senyor Xavi Puig. Què tal, senyor Puig? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu tots?
Bueno, com està vostè? Perquè no sé si ha pogut dormir bé, però vaja, només sentint alguns d'aquests aficionats que se'ls ha fet curt 21 hores d'autocar, em sembla que és d'una una heroïcitat extrema, eh?
Bueno, no he dormit gaire bé, he dormit poques hores i ja t'he comentat quan he arribat que he anat a rebre aquests 7 autocars que venien amb aficionats nostres des de Barcelona i la veritat és que, escolta, pell de gallina, un honor, un privilegi ser directiu del Barça i sobretot del femení perquè, bueno, m'he quedat... nens, nenes, avis, àvies, famílies senceres que han estat 21 hores, com deia aquest aficionat amb un autocar i arribar amb aquestes ganes i amb aquesta és una joia. La veritat és que res, no hi ha paraules per descriure això.
L'any passat hi havia un èxode increïble de 15.000 persones fins a Turí. Jo tinc la impressió, no sé si ho comparteix, que això és nivell més alt. Per molt que hi hagi menys aficionats, perquè òbviament no hi havia ni més entrades, però aquests 8-10.000 que es puguin desplaçar fins a més de 1.000 quilòmetres de casa amb els preus del que significa també els Països Baixos, que no són els preus d'Itàlia, impliquen que, no sé si hi ha un continua havent-hi un salt dins de la secció o que el que algú es podia pensar que era una anècdota, ni de broma, és una anècdota. Això ja és una realitat que va més.
No, com dius tu, és una realitat, a més, que ha vingut per quedar-se i que està en creixement. Ahir ho reconeixia el propi Ceferín amb el sopar de la UEFA, i amb el seu discurs, va ser molt explícit en aquest sentit, va dir que amb ells també els havia superat o que els s'havien quedat doncs una mica sorpresos del creixement del futbol femení i que jo penso que hi haurà un abans i un després perquè això no pararà, això és així, vull dir, i nosaltres tenim l'obligació, el Barça, que portem una miqueta aquesta veu cantant, no?, a nivell mundial, de continuar creixent i de continuar amb aquesta feina que estem fent, no?, perquè per nosaltres és absolutament estratègica, de continuar creixent i tenir el millor, seguir, continuar tenint el millor equip del món i veure'ns amb aquestes finals recompensats.
Senyor Puig, quan ara em parlava de Ceferín, li he de preguntar perquè la impressió que em fa, diu, no, es van veure superats. No té la impressió que és molt estrany que veient que s'omplirà un estadi un estadi important d'Europa, 35.000 persones, com és l'estadi del PSV Eindhoven, una final, tota una final de la Champions es jugui a les 4 de la tarda. És un horari estrany.
És un horari estrany. Jo penso que també la UEFA s'han donat compte de moltes coses, no? A mesura que van passant, bueno, jo no dic els anys, a l'any, no? Perquè l'any passat el context va ser el mateix i aquest any s'ha repetit una mica, no? Amb un estadi de 35.000 seients i que van fer sold out i d'un zero, no? Avui nosaltres, amb les entrades que vam tenir, les vam exaurir al moment. Jo penso que si haguéssim jugat amb un camp de 100.000 seients, els haguéssim omplert igualment i els haguessin omplert igualment. O sigui, jo penso que el discurs d'ahir del Ceferín anava en aquest sentit. Penso que s'han donat compte i que ja veureu com el context anirà canviant a poc a poc.
Carolyn Graham Hansen deia, de fet, en roda de premsa, que l'horari és una pena. No sé si ho comparteix.
Sí, la veritat és que no és el millor horari, és un horari... Les jugadores inclús, vull dir, l'equip, o sigui, ha de dinar a les 12 del migdia, no són horaris normals per ingerir, per dinar, per després jugar un partit a les 4, no? Per això hem de...
Fins i tot amb coincidència, hi ha gent que té problemes de coincidència amb altres competicions com la CAP anglesa, sí, que juga al Manchester,
sí,
City, no?
Sí, per això et dic que tot això anirà evolucionant i ja veureu com al final ens donem compte tots de que hi ha coses que no tenen sentit i que han de canviar.
Què n'ha après el Barça del que va passar l'any passat a Turí? Perquè abans feia parlàvem amb la Laia Coll des d'allà, des de l'hotel, no? La imatge que fa un any vam tenir de les jugadores, lògicament, no?, superades per l'emoció, sortint a saludar els aficionats des del balcó molt poca estona abans del partit, probablement no és la millor, la que sembla més raonable per un equip que s'està jugant, no?, la màxima competició continental. No sé si allò va ser massa per aquell equip.
Nosaltres, el Barça, som molt curosos. És un equip professional, un equip que no fa dos dies que viu aquestes situacions. L'any passat, la veritat és que possiblement, doncs, a més no va ser tot l'equip, van ser unes jugadores que bueno, es van veure, no, i tampoc és superada, sinó, vull dir, la pròpia il·lusió, van sortir al balcó. Bueno, jo penso que tot això s'ha de cuidar i per suposat el professionalisme que té aquest equip, no ha de permetre segons quines coses, i jo estic convençudíssim que aquest any doncs no tornarà a succeir això.
Quina sensació té amb el Wolfsburg? Perquè per molta gent des de Catalunya que ens està sentint ara, el Barça el coneixen bé, les jugadores del primer equip les coneixen bé, però les del Wolfsburg no? I és un equip dels grans d'Europa.
Molt respecte amb el Wolfsburg, ahir li deia amb el seu president. Molt respecte perquè és un equip històric, és un equip que ja ha viscut aquestes circumstàncies, el terreny de joc i els despatxos. És un equip que, a més, ho està fent molt bé, des d'un punt de vista de gestió, que està en creixement, ja ha guanyat 2 Champions, vull dir que això no li ve de nou. I, escolta'm, ahir el seu CEO, que és el que va sortir a parlar amb el sopar de la UEFA, va dir que aquesta ens l'emportarem.
Va dir això, eh?
Va dir això, aquesta ens l'emportarem mirant la copa, i ho va dir d'una manera molt...
I vostè es va remoure la cadira, eh?
Jo estava al costat seu, la cadira no, perquè estava de peu.
Ah, d'acord.
Però sí que li vaig dir que escolta, que tenim molt respecte pel Wolfsburg, que evidentment serà un partit difícil, perquè de dos equips que han complert els seus objectius, no?, de treball i de temporada, tot i que el Wolfsburg no ha guanyat la Lliga Alemanya, sinó que l'ha guanyat el Bayern de Múnich, no? Nosaltres hem de mirar per nosaltres mateixos, hem de fer el partit que ens toca. Per suposat, els objectius els hem anat assolint a mesura que ha anat avançant la temporada. S'ha treballat molt bé, tenim l'equip molt ferm, amb una i de veritat molt tranquil en aquest sentit, i escolta'm, a sortir al camp, a fer el nostre partit i a guanyar-lo.
Què sap d'Alexia Putellas?
Alexia està molt bé, està contenta. Ella diu que ja està al 100%, sí, I per suposat, si ja ho diu, és perquè ho està, perquè Alexia és una jugadora, és la millor jugadora del món, i la tenim nosaltres. I, escolta, diu això, que va tenir una lesió, que ha patit molt, que ha treballat molt per superar-la, i que ha arribat a aquesta final de la Champions amb totes les garanties. Ara serà el míster, el Jonathan Giraldet, el que decidirà com mou les fitxes, no?
Somriu Xavi Puig, perquè, clar, sap que la pregunta que li vull fer és si surt de titular o no, però, clar, això només ho sap l'entrenador, entenc.
Sí, jo penso que això decidirà... Ho heu tenir decidit ja, no he parlat d'això, però sí que és veritat que traurà a les millors. Traurà a les millors per guanyar els Champions. Champions que la necessitem. Necessitem per tota aquesta gent que ha vingut, perquè estan a casa, per l'afició, pels socis, perquè s'ho mereixen, perquè ens ho mereixem.
Més enllà de la UEFA, també la competició i el futbol femení espanyol s'ha d'adaptar a aquesta velocitat a què el Barça ha crescut, perquè la impressió que fa és que el Barça sembla un equip invencible a nivell de competició domèstica, a nivell de competició espanyola, amb uns registres que criden molt l'atenció perquè són molt avoltats, amb uns horaris també en algunes ocasions una mica estranys. La competició espanyola no ha anat al ritme de velocitat a què ha crescut el Barça?
És una bona pregunta aquesta, perquè jo, des de que em vaig fer càrrec d'aquesta secció, l'evolució i el creixement ha sigut brutal, no? Brutal, i amb equips de la nostra lliga domèstica, no? Real Madrid, per exemple, amb l'aposta que està fent també pel futbol femení, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla... Són equips que, quan parlo amb els seus directius i amb els seus presidents, saben molt bé on estan, i, per exemple, doncs, parlant amb el Florentino Pérez, amb algun dinar de directives que hem mantingut i que ha estat ell present també, tenen molt clar que per ells també ha de ser una estratègia, no? Dintre de la seva institució. Futbol femení ha vingut, com dèiem abans, ha vingut per quedar-se, no ha vingut per passar de llarg, amb aquests preceptes esportius, però també socials, que per exemple, doncs, el futbol masculí, doncs no els té. Mm-hmm.
Deixa'm preguntar per una qüestió també que té a veure amb la temporada que ve. El Barça femení anirà a jugar a l'Estadi Olímpic?
Doncs estem encara ho estem parlant, això. Vull dir,
quin és el dubte d'aquesta
qüestió? Bueno, el dubte no, per nosaltres no hi ha cap dubte. Ens hem de posar d'acord amb l'Ajuntament, veure de quina manera doncs fem aquest pas. Per suposat, nosaltres aquest somni no volem que es pari. Volem continuar fent els partits de Champions on toca, no? Que és actualment els fèiem al Spotify Camp Nou, aquest any no podrà ser així, però mirarem de trobar solucions al Estadi Olímpic o a altres estadis on puguem...
Altres estadis?
No ho sé, estem veient aviam com ho fem, això, no? Però la...
Tinc la impressió que si fos per vostè, sens dubte seria l'Estadi Olímpic.
A mi m'agradaria que fos allà, no? On disputarem les nostres... On jugarà el nostre equip masculí, no? Però vaja, ho estem tractant i jo crec que en breus ja tindrem una resposta a el que em preguntes.
Va poder parlar ahir amb el senyor Seferin directament?
Sí, per suposat, el tenia al costat.
Més enllà de la final, sopant directament... Van sopar bé?
Sí,
es menja bé als Països Baixos?
Jo una mica més nerviós que ell, ja li deia, perquè bueno, perquè juga al Barça demà, no?, avui. I ell, doncs, amb la seva responsabilitat com a president de la UEFA, pues, bueno, no sé si ho estava tant, però sí que és veritat que vam parlar sovint. També estava al costat nostre el Luis Rubiales, vull dir que va haver una bona mediació.
Va sortir el nom de Negreira al mig del sopar?
No és que no tocava Negreira ahir. Ahir tocava Barça femení. Mm-hmm. I Wolfsburg.
És lògic, però vull dir que tenint-lo és probable que li pogués sortir el tema.
No, de veritat que no va sortir. A més, ell també va ser molt clar amb les seves entrevistes. Vaig escoltar alguna que va dir que no tocava, que tocava futbol femení, i que estava molt orgullós de que fos així.
Ho dic perquè, evidentment, com a responsable de la secció, els dubtes al voltant de la continuïtat o no del Barça en la Champions s'estenen també al femení, no? Amb la possibilitat d'una possible sanció, o no?
No, és que nosaltres no, de veritat, és que no pensem en això. És que com sabem que no passarà absolutament res, no anem més enllà ni de sancions, ni del masculí, ni del femení. Ara pensem que el Barça no ha comès cap delicte, i com no ha comès cap delicte i no ha passat res, tot això s'esclarirà per la via judicial, que és on està ara.
Bé, de fet, la via judicial, aquesta nit ho deien des de la cadena COPE, que ampliaven tot el cas, no?, que buscaven més informació des de l'any 2001, i que, segons explicaven fonts de la Guàrdia Civil, que havien tingut accés a l'informe del cas, la magistrada el que acceptaria és la via dels diners, no tant la via del delicte vinculat a la compra de partits o d'àrbitres. És a dir, la possibilitat de saber on anaven aquests diners que teòricament anaven del Barça i passaven per les mans de Negreira. I plantejaven la possibilitat que acabessin a mans de gent vinculada al club que els acabava blanquejant.
És que no ho sabem. Això està és un procediment judicial. Nosaltres creiem molt en la justícia. Jo sóc advocat, a més, vull dir. Aleshores, ja hi haurà una sentència, ja veurem on ens porta. Però com...
Si està convençut que la compra de partits no sortirà de cap tipus, no es podrà aprovar.
Per suposat que no.
La de blanqueig de capitals, tampoc?
Tampoc, no, és que tampoc. I són, ja t'hi dic que no passa pel nostre cap, perquè és que no hem comès cap delicte. Per tant, escolta, està als jutjats... respecte per les institucions judicials en aquest sentit, i escolta, i que els magistrats facin i diguin el que tingui que dir. Ja tindrem temps per valorar les sentències.
I com a advocat li inquieta que el Madrid sigui part d'aquest cas?
Com a advocat no, però com a soci del Barça sí. I aleshores no sé, vull dir, ells sabran. Tampoc hem parlat d'això amb ells, no? Vull dir, el que passa que...
Bueno, els que tindran accés a informació confidencial del club.
Pues que la tinguin, perquè com no hi ha res, tindran la millor informació del món.
Acabo només amb una pregunta, ja que em deia Luis Rubiales. No sé si vam parlar del tema de la selecció, no? I el retorn d'algunes jugadores, precisament o no, del Barça a la selecció. No sé si estava preocupat o si pot haver-hi un problema al vestidor del Barça per aquesta qüestió amb Rubiales, precisament.
No, el vestidor del Barça no. Bueno, ni el Barça ni el vestidor del Barça. Jo ja vaig dir, li vaig dir al Luis i al Jorge Vilda també, que també estava ahir, que hi ha una magnífica relació, de més, que aquí això es podia salvar parlant, en comunicació, entre les jugadores, entre ells, i això crec que és el que ha passat i el que han fet. El Barça, nosaltres érem un subjecte passiu que per suposat, en defensa i defensant a les nostres jugadores, com cal, però amb respecte, i el que faltava era comunicació. Jo penso que això ja s'ha establert aquesta via de comunicació i ara veurem amb les convocatòries que faci el senyor Bilda doncs si quantes jugadores del Barça hi han convocades.
Acabo només demanant-li 4 de la tarda, de fet comença el partit, posem-nos cap a 5 i mig a quarts de 6 de la tarda, el marcador del Philips Stadion què hi dirà des del seu punt de vista? Què ha vist? Què ha dormit avui? Ha vist un marcador aquesta
nit? Bueno, com he dormit poc,
no ha vist
segueixo veient el mateix que veia ahir la nit. Però el marcador espero que digui el que té que dir, que és que guanyi el Barça.
Li és igual el resultat, en tot cas.
És igual el resultat, home, quan més ha voltat millor, no? Però perquè patirem menys. Però, escolta'm, hem de sortir amb aquesta Champions perquè la necessitem a la institució, la necessita l'afició, la necessita el món de l'esport, el món del futbol femení i de l'esport femení.
A banda d'aquesta Champions, el Barça necessita una figura com Leo Messi de retorn al Camp Nou, o en aquest cas a Montjuïc?
M'ho dius personalment?
O, no, home, en el seu cas, si no faci allò de treure's el barret de directiu. I
no, jo sí me'l trec perquè a mi m'encantaria que el Leo vingués i jugués. Tenim l'Alexia Putellas, que és la millor jugadora del món, i el Leo, per mi, és el millor jugador del món. Per tant, m'encantaria que el Leo tornés a vestir aquesta samarreta que tenim aquí davant ara, de l'Aitana, no de l'Aitana, d'ell, però com tenim
home,
l'Aitana també m'agrada molt. Aquest 14 m'encanta, però també m'agradaria veure un 10.
Això ho sabrem la setmana que ve?
Jo crec que aviat, no?, perquè la decisió la prendrà ell.
Està en mans d'ell, en aquests moments?
Jo penso que sí. Està en mans d'ell. A nosaltres ens encantaria.
Xavi Puig és el directiu responsable del futbol femení del Futbol Club Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan impressionant com el que es preveu, amb aquesta gentada que vindrà fins a Eindhoven, amb tota aquesta gent amb qui ha pogut parlar, que jo em pensava que arribarien amb el coll destrossat i l'esquena feta de pols, però que han arribat cantant a l'hotel, que em sembla una cosa extraordinària.
Una meravella d'afició, una meravella. La veritat és que vas pel carrer ara des de l'hotel, estem hospedats nosaltres al vostre, doncs ens hem trobat amb cents i cents, per no dir mils, perquè hi ha molt culer per Eindhoven. Eindhoven és una ciutat petita, una ciutat acollidora, també ahir li dèiem al seu alcalde, perquè a part...
A parlar amb l'alcalde d'Eindhoven, eh?
Sí, clar, és que estàvem tots junts, estàvem a una taula presidencial i estàvem tots amb l'alcalde d'Eindhoven, amb el president de la Federació Holandesa, amb el Luis Rubiales, amb el Ceferín, vull dir, estàvem tots junts, i ja li deia que gràcies per l'acollida, perquè ha sigut una acollida magnífica, una ciutat del centre d'Europa, però que fa fred, perquè jo pensava que faria calor, però...
Bueno, ara s'està bé, em sembla, eh?
Sí, però ha refrescat
una miqueta. Ha vingut amb màniga curta.
Sí, jo vaig venir en plan... I, escolta, ens han acollit molt bé, tenim tots els nostres aficionats per aquí cridant i fent... i desplegant barcelonisme... i això és molt maco i és molt de veritat, se'm posa la pell de gallina, com he dit abans, o gallina de piel, com deia el Johan.
Exacte, estem a les seves terres. De fet, aquest mateix estadi que veiem des d'aquí, que és molt bonic, és on va jugar abans de caure al Camp Nou en Romario Ronaldo, o sigui que per l'aficionat culer aquesta ciutat també té certa transcendència.
I tant.
Moltíssimes gràcies, senyor Puig.
Gràcies a tu, Javier.
9:38, doneu-me dos minutets de pausa i de seguida saludo de nou a la tertúlia per veure si volen comentar algunes de les coses que ja s'han dit i arrencarem tertúlia amb moltíssimes altres coses. Fins ara.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Aquestes vacances no et quedis sense la teva furgoneta camper.
Aprofita les portes obertes de Via Central, Camper i Càmping. Troba ofertes en vehicles nous i quilòmetre zero amb 2.000 euros de descompte directe en totes les unitats en estoc.
Adrià, Acros, Detlefs, Ranger i descomptes en camperitzacions. Del 3 al 10 de juny a Barberà del Vallès. ViaCentral.cat.
Les classes, les extraescolars, els deures, els exàmens, la funció de fi de curs.
Arriba el moment de...
sortir!
Per això, al Cort Inglés tenen totes les joguines amb un 20% de regal.
Nines, bicicletes, trencaclosques, jocs, peluixos...
Fins al 18 de juny, totes les joguines amb un 20% de regal...
Per més joguines!
Només al Cort Inglés, a la botiga web i app.
A Motor Múnich aquest dissabte 3 i diumenge 4 et convidem a passar un dia especial gaudint de rutes turístiques amb un BMW elèctric. Vine a passar el dia en família. Food trucks, música i moltes sorpreses. En col·laboració amb l'empresa Circutor. Truca'ns al 93 720 75 80 i reserva la teva plaça. Només amb Motor Múnich.
RAC RAC 1. Maig de 2021. Gotham, Suècia. Dissabte el Barça vol aixecar la seva segona Champions. A les 4, des d'Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Una cita històrica que us explicarem des de 2:45 en la narració de Laia Coll, amb Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi.
Sou les reines d'Europa!
Aquest dissabte, Barça-Wolfsburg, a la conquesta de la segona Champions amb RAC1. Tots som un. La final de la Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Iopro de Danone i Vueling. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. D'aquí a 1 hora i 15 minuts obrirem portes des d'aquí a l'hotel Intel Arts per tota aquella gent, si ara ens esteu escoltant, si esteu desplaçant-vos fins a Eindhoven, que vulguin venir a veure'ns, perquè realment el lloc és impecable. O sigui, les vistes que tenim des de les finestres gegantines que hi ha en aquest estudi de RAC1 a Eindhoven són de l'estadi, del Philips Stadion, i són meravelloses. Un dia que és esplèndid des d'un punt de vista climàtic, meteorològic. Bé, som acompanyats de l'Arturo Puente, de la Maria Vila, de la Sara González i del Manel Manchón. No sé si voleu fer algun comentari del que hem sentit del directiu del femení, d'en Xavi Puig.
Sí, abans, jo volia fer un comentari agafant el fil del que deia la Maria. Fa poc més d'un any ens preguntàvem si realment aquell Camp Nou a rebentar, a vessar, era una anècdota o bé tindria continuïtat. I recordo que en aquell moment Alexia Putellas va parlar de que s'obria una nova era. I crec que no li ha faltat raó, o tots els elements apunten a que no li ha faltat raó. Jo, que per exemple sóc una persona que no sóc aficionada al futbol, reconec que l'equip femení del Barça i altres equips també m'interpel·len perquè va molt més enllà del que és una competició esportiva el que està fent aquest equip i d'altres de futbol femení, insisteixo, que també estan batallant amb molt menys recursos, perquè al final es tracta d'una batalla contra l'ostracisme, també contra la desigualtat i el menyspreu que han patit els equips de futbol femení i els equips esportius femenins en general al llarg de la seva història, no? I per això em sembla és important també subratllar que deia el Xavier Puig pel que fa a l'horari del partit, deia, ja veurem que el context anirà canviant a poc. No, és que no volem que canviï a poc, és que volem que el canvi sigui ja, no? Si estem parlant d'un equip de futbol femení o del futbol femení en general que està en auge, no serveix només els aplaudiments, el que serveixen també són els recursos i els donar-los la projecció que mereixen, i en això han d'estar implicats els propis clubs, han d'estar implicats les pròpies federacions, ha d'estar implicada la pròpia UEFA i han d'estar implicats també els mitjans de comunicació, que sí que és veritat que hem anat veient un canvi, que se li dona molta més dimensió al que és l'esport femení i el futbol en particular, però també els mitjans de comunicació han de ser capaços de situar un partit d'aquestes característiques en horari de màxima audiència. Justament
correcte.
Perquè el que es busca és que els joves tinguin, i les joves molt en particularment, tinguin els referents que aquestes jugadores del Barça reconeixen que no van tenir elles, no?, quan estaven començant en el món del futbol. Però no només que siguin referents per les nenes, sinó que siguin referents per absolutament tothom. I en això crec que els mitjans de comunicació tenen un paper cabdal, i també les federacions, i també les competicions esportives. I per això és tan important que el canvi de filosofia, el canvi d'horari, no és que s'hagi de produir a poc, és que s'ha de produir ja, perquè ja anem tard.
Sí, estic molt d'acord amb la Sara, però una de les coses, no?, han de ser referents per tots, els esportistes són referents per tots, no? El Leo Messi és referent per tothom, per nens, per nenes, per grans, per petits. Però és cert que una de les coses que jo, dels dos partits de l'any passat, no?, jo vaig anar amb les nenes d'un amic, no?, i aquesta idea que de sobte veus que elles entenen, veuen que pot haver, no?, que elles mateixes poden arribar allà, que poden omplir un estadi, que poden... És a dir, que per la condició de ser nenes, de ser dones, no està vetat això, perquè jo, a la meva època, diguem-ne, quan érem petits, jo tenia amigues que jugaven a futbol i que sabien que no arribarien a res, mentre els nois sempre... Jo no, jo jugava molt malament, però vull dir que els nois sempre somniaven amb ser alguna cosa, no?, amb jugar professional, alguna cosa, i en canvi les noies no podien fer-ho, o no podien somniar, perquè no existia.
Un horitzó,
una esperança. I en canvi ara, aquest canvi jo crec que ja s'ha produït, o sigui, ja veuen, no?, que això pot passar i que poden arribar a omplir estadis, a jugar a un altíssim nivell, etc. I el que cal, jo crec, és que no es perdi, vull dir, que això no sigui una cosa que ha passat, no?, flor d'un dia, sinó que, efectivament, que hi hagi una aposta claríssima dels clubs. Crec que, a més, que hi ha una dimensió que jo diria social o que va una mica... És a dir, que recose, no?, el que havia...
Recurs, merci.
El que havia de ser històricament la relació a l'afició, i que darrerament potser s'havia perdut una mica. Estic pensant en el Barça, però no només. I és la forma, jo crec, també d'apropar-se a noves generacions, a gent a la que no se sentia interpel·lada, i totes aquestes qüestions.
I promoció de nous valors, perquè els valors que promou el futbol femení són radicalment oposats al que es projecta des del futbol masculí.
Crec que en aquest sentit que li fa molt de bé al club, en aquest sentit.
A mi m'ha cridat l'atenció, primer lligant això que deia l'Arturo, a mi el que em va semblar més emocionant d'aquells partits del Camp Nou va ser això, i des d'un punt de vista personal també, jo jugava al pati a futbol amb els nens, i érem dues nenes de tot el curs que jugàvem a futbol amb els nens. Jo mai em vaig plantejar apuntar-me a jugar a futbol com a extraescolar, perquè és que era impossible, no hi havia aquesta possibilitat. I això es veu, que cada vegada hi ha més equips de nenes i adolescents, i es veu també, jo ara jugo en una lligueta d'aquestes d'amateurs, diguem, que una empresa que organitza aquestes lligues, i el nivell es veu també com ha pujat. O sigui, fa 10 anys, quan jo vaig començar a jugar en aquestes lliguetes, tot era, la veritat, molt d'estar per casa i en general jugàvem molt malament. I això s'està veient ara. Jo jugo amb noies que tenen 20 anys, jo en tinc 33... i clarament juguen molt millor que la majoria de noies de quan jo tenia 20 anys, i això jo crec que és molt positiu. A mi m'ha cridat l'atenció del directiu Xavi, que
sí.
Parlava de bona gestió del Wolfsburg, parlava d'una aposta estratègica. No sé si és la millor manera d'enfocar-ho en una final, o sigui, més enllà de que empresarialment, diguéssim, al Barça li pugui convenir o cregui que aquí hi ha un mercat per explorar, crec que potser avui el discurs, no?, m'ha sorprès que estigués tan centrat en això. Quan li has preguntat pel Wolfsburg, ha parlat de bona gestió de club amb el femení, no de que és una cosa que mai et dirien abans d'una final contra el City. No,
sí,
és un equip molt ben gestionat empresarialment. Sí. Home, no. Et parlarà de quins jugadors poden ser més perillosos, de quins quina posta de joc està fent, i això per mi demostra que hi ha moltíssim recorregut encara per fer i que la mirada doncs està viciada o que encara s'ha d'acostumar a veure això com el que és dos equips dels més grans d'Europa que s'enfrontaran avui amb una final que és una final i que és una final de Champions amb l'única diferència que la juguen noies i que evidentment hi ha encara moltes coses per fer, l'horari d'avui és una vergonya, però que la direcció ha de ser centrada en això, al Wolfsburg. I hem de poder parlar d'això també, com estaríem fent en un equip masculí, que el Wolfsburg va punxar fa 3 setmanes contra l'Eintracht, va fer un partit lamentable en defensa, va perdre 4-0, i quines febleses es poden aprofitar d'aquell partit, no? I trobo faltar una mica que la conversa estigui centrada en això.
De fet, a les 11 farem tertúlia des del punt de vista ja més purament esportiu, ja quan arrenquem el programa purament especial des d'Eindhoven centrat en aquesta final, i evidentment parlarem de les forces i de les febleses d'uns i dels altres, de si Alexia Potelles juga o no, de si... Cal recordar que la davantera de Wolfsburg és la màxima golejadora de la competició, o sigui, és un equip poderós des del punt de vista físic, no te les vulguis trobar segons què, vull dir, a veure...
No ho deia pel partit,
no,
programa,
sé,
però m'ha sorprès que el directiu, el seu enfocament fos aquest, o sigui, la pregunta de gestió, el Wolfsburg sí. Què tal, sigui, no, hi ha una molt bona gestió del femení, sí, home... No sé.
Manjón, vols afegir alguna cosa més?
Jo volia discrepar una miqueta amb això que dieu, perquè és veritat que ara, quan és una final, i és evident que ara estem parlant de si té possibilitats de guanyar, si competitivament, jo crec que és evident que sí, que el Barça femení està preparat, però és evident que el tema de la gestió és vital pel Barça i per tots els equips. Ara recordo una entrevista al Pichi Alonso recentment, que deia que tots els jugadors, que clar, es feien amics dels jugadors d'altres seccions del Barça, tots els seus amics de les altres seccions els deien: heu de guanyar els del Barça, heu de guanyar els del futbol masculí. En aquella època ni es pensava, no?, en el futbol femení. Heu de guanyar perquè sou els que dona, els que realment genereu ingressos per tot el club, perquè les accions són deficitàries totes. I quan sentim molt d'orgull del bàsquet, del Barça, tot i que és veritat que hem rebut una decepció perquè no sé què passa amb les Finals Fours, que no hi ha manera de que es pugui arribar a una final i guanyar-la en els darrers anys, però sentim molt orgull del bàsquet, però són deficitàries les accions dels clubs. Qui genera ingressos és el futbol. Bueno,
el femení no és deficitari.
No és deficitari, però podria donar molt més si es generen ingressos.
Sí, una mica
com allò que deia el Núñez
dels atípics, no?
Sí, però crec que no està de més tocar aquest tema, perquè li afecta, a més, al futbol masculí, perquè és un desastre en aquests moments el Barça des de fa anys, i genera dubtes de com haurà de ser la gestió i la naturalesa del propi club, perquè jo crec que aniran tots a societats anònimes, segur, no quedarà més remei.
Bé, les 9 i... Bueno, falten 8 minuts per arribar a les 10 del matí. Em permeteu que hauré de fer un petit canvi, tot i que no marxen del tema Barça, perquè li hem preguntat sobre el cas Negreira a Xavier Puig, perquè estava davant de Seferin, del president de la UEFA, i encara està a debat sobre si es castigarà el Barça o no amb el tema de les competicions internacionals. I després d'aquesta informació que publicava la cadena COPE aquesta nit passada, segons la qual havien tingut accés en els, vaja, tota la informació de la Guàrdia Civil, a la tesi, l'informe del cas, per la qual, i que sembla que la magistrada està acceptant, és la ruta dels diners, que és una cosa que hem preguntat des del primer dia. Recordeu que en aquesta tertúlia, sí, amb vosaltres mateixos, sí, hem anat dient: el tema dels àrbitres justeja, el tema dels diners és important, i potser no sabrem on han anat mai, però la part important, la més transcendent, és aquests milions d'euros que durant anys s'han estat pagant a Negreira i que es va saber que un directiu se n'havia quedat una part. On han anat a parar en tot aquest temps, no? Bé, doncs, la tesi per aquí comença a agafar cos, i la magistrada calcula, creu, que els diners sortien del Barça i acabaven tornant a gent vinculada al club per un blanqueig. Llavors, des d'aquest punt de vista hi haurien dues notícies. Una, que el Barça d'alguna manera s'estaria perdent el debat, diguem-ne, legal, no perdent, sinó que el Barça l'estaria guanyant, tot el tema de, vinculat a compres d'àrbitres o la part purament esportiva. Sembla que la magistrada està tendint més cap a un altre camp, que no li interessa tant aquest, perquè no hi hauria gaire cas, però que, per altra banda, haurà de donar moltes explicacions sobre qui es quedava els diners i amb quina intenció. Em permeteu que saludi el Toni Muñoz, que és periodista de La Vanguardia, que ha seguit molt de prop el cas Negreira, perquè també, no només li preguntaré això, sinó sobre l'altra notícia terrible de les últimes hores, que és una altra violació i una altra agressió sexual al Màgic de Badalona, que és una autèntica vergonya, que a més se'n van sabent casos un darrere l'altre, i sembla que, ostres, que allà hi va haver-hi i continua havent-hi un problema greu. Toni Muñoz, què tal? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ara pregunto per el tema del cas Màgic de Badalona, però deixa'm preguntar-te una mica pel cas Negreira. Ens ho deia el directiu responsable de la secció del femení, el Xavier Puig, que havia estat amb Seferin. Diu que no van parlar del cas Negreira. Recordem que continua estant pendent de la decisió de la UEFA al voltant del futur del Barça en competicions europees. Però hem tingut moviments en les últimes hores, no, Toni?
Sí, hem tingut moviments i la veritat que són bastant clarificadors, perquè ahir les parts que estan personades en el cas, és a dir, el Barça, tots els que són els imputats i també les pròpies acusacions, doncs van rebre un paper, una notificació de la jutge, en què se'ls deia quatre coses. Una, que s'imputava el fill de Negreira, és a dir, Javier Enríquez, que s'ampliava la investigació des del 2001 fins al 2018, per tant, aquí, és a dir, que la jutge volia investigar tot el període en què el Barça va contractar els serveis de Negreira, contractar o que va pagar directament a Negreira durant aquests 17 anys. Després, que també s'ampliava i s'afegia un nou delicte en aquesta causa, que és el de blanqueig de capitals, és a dir, fins ara s'investigava administració deslleial, és a dir, que potser has pagat un sobrepreu per serveis que no s'ho valien, i després corrupció esportiva, on aquí doncs s'investigava la presumpta compra d'àrbitres. Doncs ara s'afegeix un altre delicte, que és el de blanqueig de capitals, és a dir, que tu agafaves uns diners d'origen il·lícit i els tornaves a vehicular i donar-los una cara de legalitat. I després que decretava el secret de les actuacions. Per tant, a partir d'ara, totes les diligències, totes les passes de la investigació que vagi fent la jutge no seran de coneixement públic per les parts, sinó que s'aniran mantenint en secret. Això què vol dir? Doncs que si, per exemple, ara es demana documentació al Barça, doncs no ho sabrem, i si, per exemple, doncs poden fer una entrada i registre al Camp Nou, poden fer intervencions telefòniques, coses d'aquestes. Aquesta era la fotografia que teníem ahir. Però, clar, no en teníem gaire per què la jutge feia aquestes passes, no? Perquè en un primer moment dius, bueno, que imputin el fill de Negreira era una cosa que tots pensàvem que algun dia passaria, no? Perquè ell havia cobrat del Barça, i, igual que el seu pare, no? I aleshores deies, bueno, no queda gaire clar perquè aquest senyor no està imputat. Doncs ahir, a la matinada, clar, la COPE publica aquesta informació, no? Que diu que la Guàrdia, bueno, tenen un informe de la Guàrdia Civil que diu que els diners sortien del Barça i després tornaven a gent vinculada al club. Per tant, això vol dir que Negreira no era, diguéssim, una persona que s'utilitzava per tenir influència en el món de l'arbitratge o per influir en la competició esportiva i tenir influència sobre els àrbitres, sinó que, segons aquesta tesi, Negreira es convertia en una mera plataforma de transmissió per vehicular els diners, és a dir, per treure diners del club i que acabessin a la butxaca d'alguns responsables o persones vinculades al club. Aquesta tesi ja la coneixíem, perquè era una de les línies de la investigació, perquè recordem que hi havia un directiu que es deia Josep Contreras, i sí, que senyor. Això sí que està, bueno, que era una persona vinculada al club, que no era un directiu directament, sinó que formava part de l'àrea social, són d'aquestes persones doncs, que treballen de tant en tant pel club, i aquesta persona sí que sabíem que a través del fill de Negreira era qui cobrava del Barça. Què és el que feia? Doncs el fill de Negreira no va estar mai contractat directament pel Barça. Tots aquells informes que han sortit, de fet el Joan Laporta, com va fer la seva roda de premsa, va sortir amb unes capses a l'escenari on allà dins hi havia 600 informes que havia fet el fill de Negreira, doncs aquells informes no els contractava i no els pagava directament al Barça cap al fill de Negreira, sinó que li pagaven directament a Josep Contreras. I era Josep Contreras qui pagava al fill de Negreira a canvi d'aquests informes. I la metodologia, jo crec que també, per la gent que no estigui molt coneixedora d'aquest cas, també té nassos, eh? Però no sé si ho coneixeu, però Josep Contreras feia que aquests informes el fill de Negreira li portés mentre ell estava esmorzant. en una cafeteria, ja fos a Gavà, que és on vivia ell, o a l'hotel Princesa Sofia, que és quan estava a Barcelona, anava a esmorzar allà, no? Doncs trucava amb el fill de Negrell i deia, bueno, porta'm ara l'informe. I l'informe li portava en mà i en paper. És a dir, no volia que hi hagués, que quedés rastre de, bueno, d'aquests treballs, no? És a dir, que no li enviaven ni per e-mail ni res. És a dir, simplement li entregaven en paper mentre aquest senyor estava esmorzant. I després, suposadament, aquest senyor els portava al club i els i facturava. Clar, que ell comprava aquests informes i després els venia al club un 33% més cars. Això, aquesta maniobra, doncs és el que, bueno, podria ser la corrupció, i lliga bastant amb aquesta nova línia d'investigació, doncs, que s'ha obert.
És molt interessant el que està explicant el Toni Muñoz per aquesta informació que publicava la COPE, perquè portem des de l'inici del cas Negreira, en aquest programa ho hem fet una pila de vegades, preguntant-nos que la clau ens semblava, de tot plegat, on van anar els diners, més enllà de si compra o no compra, perquè la prova de si s'havien comprat àrbitres o no és molt difícil, i de fet ho havíem dit també, i me'n recordo en tertúlies diverses, que